Escolteu Llibres, Píxels i Valors amb Rosa de Diego. Ràdio 4. Pensa. Avui a la reflexió inicial volem parlar de Banshee a punt d'haver de revelar la seva identitat. Una denúncia podria descobrir el grafiter més famós. Anem a pams, això sí, i ens expliquem. L'artista britànic ha sigut imputat per una demanda per difamació que podria acabar amb el seu anonimat de manera inesperada. Saber qui és realment Banshee és un dels majors misteris de l'època contemporània. Tots segur que heu escoltat a parlar alguna vegada d'ell, d'un dels grafiters més famosos del món i també de la història. Tot i que coneixem la majoria de les seves obres i se n'han fet exposicions arreu, també aquí a Barcelona, el que sí ha transcendit a tot el món entorn a la seva figura és el desconeixement i el misteri que rodeja aquest artista tan brillant com polèmic. Això sí, el que fa és treure'ns la pols de les orelles i ens dona, sovint, un cop de puny de realitat en els seus grafits. Conegut pel seu estil d'art urbà provocador i crític, Banshee utilitza qualsevol espai com a tela per expressar la seva queixa o la seva insatisfacció cap a les injustícies socials i polítiques. Això sí, sempre sota el pseudònim que ha protegit la seva identitat durant anys i amb el que s'ha convertit en una celebritat de l'art contemporani. Identitat en perill. Nosaltres no ens ho creiem, però poden passar moltes coses. El Tribunal Superior de Gran Bretanya no ho té tan clar. El misteri podria tenir els dies comptats després de més de 3 dècades d'obscuritat, anonimat i de fugides espectaculars de les autoritats i forces de seguretat. Ara, Banshee s'enfronta a un problema greu que podria destruir el seu gran valor i atractiu. I us preguntareu qui és el culpable. Doncs Andrew Gallagher ha presentat una demanda per difamació davant l'Alt Tribunal de Londres contra Robin Cunningham, la qual podria ser una de les possibles identitats del grafiter més famós del món. A més, la demanda també pesa contra Banshee Pest Control Limited, l'empresa que està encarregada de vendre les seves obres. Malgrat tot, el cas avança amb un gran secretisme, s'han pogut conèixer alguns detalls que poden ser claus a l'hora de determinar quin serà el futur del misteriós artista de carrer. Soc Rosa de Diego, benvinguts. Avui us volem acostar un personatge, el de la inspectora Sarah Brooke, que es troba en hibernació. Durant un viatge interplanetari es veurà interromput aquest procés perquè 3 persones han aparegut mortes en dies successius en un compartiment tancat de realitat virtual de l'astronau. La inspectora, assistida per Atso, un androide de darrera generació, investiga les morts i aviat descobreix que es tracta d'assassinats. A la nau espacial hi conviuen diferents equips de recerca científica i una tripulació militaritzada assistida per robots. La missió de tots plegats és arribar a Caron, el satèl·lit de Plutó, per construir-hi una estació interestel·lar. El seu autor és Jordi de Manuel, que torna a la col·lecció Crins.cat després de Foc Verd, La Barrera i d'haver coordinat l'antologia Vapor Negre a Barcelona Steampunk 1911, de la que vàrem parlar aquí al programa. El resultat és, entre moltes altres coses, una hibridació entre el gènere negre i la ciència-ficció. Benvingut de nou a Llibres, Píxels i Valors, Jordi.
Hola, moltes gràcies i molt content d'estar aquí de nou.
Tanques robots i persones en una nau espacial. D'on et ve aquesta idea? Com sorgeix?
Bé, la idea és una passió per poder fer una novel·la, per poder explicar una història, que seria una petita space opera. És a dir, plantejar que pugui haver en literatura catalana una nau que viatja per l'espai amb un viatge que durarà més de 2, 3, 4 anys, doncs em fascinava poder fer-ho, i si a més això em permetia doncs fusionar el que jo crec que són les 2 gèneres que poden reflectir millor els dilemes morals de la societat, que són la literatura negra i la narrativa de ciència-ficció, doncs aquí ve. I la idea de posar una nau que semblés el cub de Rubik em fascinava, també.
Ara en parlarem de tot plegat. Tota l'acció passa en un escenari tancat, delimitat, d'una nau espacial. Podríem dir, clar, amb un ambient claustrofòbic, no?, per moltes persones o per alguns lectors, no? A mi m'ha passat, no? És allò, què faries, no?, en un lloc així tancat, en la situació en la que es troben, no?, on hi ha, clar, tot un crim de cambra tancada que involucra personatges, ho dèiem abans, que són de carn i os, amb intel·ligència humana, i d'altres que tenen intel·ligència artificial.
Sí, en primer lloc dic que està molt bé per mi sentir que t'ha generat una claustrofòbia, perquè això vol dir que he generat l'atmosfera perquè tu estiguessis a la nau.
Exacte.
I aquest és un dels grans reptes que com a escriptor em plantejo, no? És a dir, des de les primeres pàgines que genera una atmosfera perquè el lector s'hi fiqui. Per altra banda, sí, clar, hi ha el tema dels robots, és a dir, la meitat de la tripulació són militars, l'altra meitat són científics que porten a terme uns projectes que si hi ha temps en parlarem, i la major part són intel·ligències artificials, màquines, robotitzades, unes, a més, amb diferents castes, diferents tipologies de màquines més sofisticades i més senzilles.
Tu deies ara, no?, tant el gènere negre com la ciència-ficció són dos dels elements que permeten, i sempre ho han permès, no?, no són gèneres menors. Aquí els hem reivindicat en multitud d'ocasions, no?, i ara, a més, tu fas aquesta hibridació on les arestes humanes, no?, les contradiccions humanes o les contradiccions d'aquest món en el que vivim, del món passat, també del món futur, són més presents i és la manera en la que, no?, li pots donar més la volta.
Sí, jo ho tinc clar, és a dir, jo faig ficció i sóc, i ho he dit moltes vegades, sóc autor de gènere i m'interessa el gènere i m'interessa especialment la ciència-ficció i la narrativa negra perquè són els dos grans temes, els dos grans gèneres que em permeten vertebrar justament i disseccionar la naturalesa humana com jo vull.
Uh-huh. La teva experiència, Jordi, abans ho dèiem, no? Tu has coordinat aquesta antologia de la que vam parlar aquí, no? De Vapor Negre, Barcelona Steampunk 1911, has escrit molts altres llibres, novel·les, i també ets biòleg. Tot el que has fet a la vida, tota la teva experiència, t'ha servit a l'hora de crear aquest Caron?
Sempre, jo penso que un escriptor no es pot deslligar del seu gruix de vida, és a dir, per això és tan difícil que hi hagin escriptors molt joves. Uh-huh. Crec. És a dir, tot el que vius, tota l'esponja que un escriptor és al llarg de la seva vida és el que després permet, doncs, articular una obra. Una altra cosa és la tècnica, una altra cosa és l'estil i altres aspectes que són importants a l'hora d'escriure, no? Que ara seria molt llarg d'explicar, perquè això forma part de la teoria literària, de la qual jo no en sé gaire, per cert. I això.
Sí, però de la tècnica sí. Una cosa és la teoria, l'altra és la tècnica que utilitzes, evidentment, en els teus llibres, no? Que tots són molt diferents, no? Però l'estructura, sí. No? La manera de cridar el lector, no? D'enganxar-lo, de que tingui aquell hàbit o aquella necessitat d'anar tirant endavant, no? No, sí. No només pels crims, sinó per l'estructura pròpia de la novel·la.
Sí, les estructures m'agraden molt, molt cuidar-les. En aquest cas, Caron no és un llibre que tingui una estructura més complexa que altres que he escrit, perquè és bastant lineal, és a dir, cronològicament van passant coses, hi ha flashbacks, però hi ha, cronològicament van passant coses que són bastant ordenades en el temps. Fins i tot hi ha algun salt temporal que ara no puc explicar perquè faria malbé algunes coses, no? Però no és una novel·la amb una estructura gaire complexa. El tractament dels personatges potser sí que té més complexitat perquè té bastants personatges i jo li poso expressament noms que siguin estranys perquè el lector es quedi amb els noms.
Exacte, això és important.
Sí.
Tots referències. Tu abans has dit a l'inici de la conversa, Jordi, space opera, no? aquest concepte, no? Subgènere de la ciència-ficció que s'anomena space opera, que és novel·la espacial, una epopeia espacial. Com ho definiríem, no?
Jo diria que no és una epopeia espacial, és una història que passa amb una nau que va viatjant per l'espai, no? I si això ho classifiquen els experts com space opera, doncs ho és. No em preocupa tampoc massa les etiquetes. Sí que, i ho he dit al començament, sí que em fascinava doncs, generar una novel·la que en literatura catalana hi ha molt poc fet d'això, que fos el que passa amb una nau espacial, tot el que passa, amb tot el que succeeix amb aquell espai tancat, no? Amb un viatge molt llarg, amb el qual doncs, hi ha qüestions tecnològiques interessants, com és la hibernació, com és les relacions humanes que s'estableixen entre les persones que estan allà, i si els robots encara és més complicat.
Ara parlarem d'Atso i de la Sara Bruch, no?, de la inspectora, i també d'aquest procés d'hibernació, que crec que està molt ben explicat, però abans anem al títol, no?, i a l'objectiu, no?, que ho dèiem, la missió de tots plegats és arribar a Caront, no?, el satèl·lit de Plutó. Però clar, Caront és un personatge mitològic, no?, un geni del món infernal, un personatge de la mitologia grega, que era el que estava encarregat de portar les ànimes a l'Hades amb la seva barca, no?, creuar un riu fins a l'altra riba, que era el riu dels morts, no? A més, Caront cobrava un pagament per viatge i per això es diu que s'enterrava els morts amb una moneda sota la llengua. Per què Caront?
Perquè és el que va a Hades, i Hades és l'inframont, i és els astrònoms agafen els noms de la mitologia. La major part dels astres són noms mitològics de la mitologia antiga grega, i els nomenen així. Plutó és Hades, Caront és Caront. Uh-huh. Caront és el barquer de l'inframont. I a mi m'agradava, em fascinava especialment per Caront, des de que vaig conèixer que existia aquest satèl·lit, que és un planetoid, com Plutó, que tampoc és un planeta, el van desclassificar els astrònoms, perquè és massa petit. I quan vaig veure la imatge de real de Plutó i de Caront amb la sonda aquesta New Horizons, que la van publicar, no sé si va ser fa 3 o 4 anys, i vaig veure la imatge real, em va fascinar, i dic, això, han d'anar allà a crear l'estació interplanetària, que seria com una estació d'enllaç per poder sortir del sistema solar i anar a altres sistemes estel·lars. Si busquem alguna vegada anar, això ja s'especula molt,
clar,
doncs exoplanetes per poder sobreviure com a espècie, i això serien naus generacionals. I de fet el projecte és intentar, el projecte de literari dels personatges, vull dir, és intentar generar un espai, una estació interestel·lar per poder viatjar molt més lluny. Però clar, darrere d'això hi ha moltes coses amagades, no?, que no les puc dir ara.
No, clar, hi ha molta tecnologia, hi ha també molts conceptes fins i tot ètics en tot plegat amb el que s'estudia. I ara anirem als morts, però...